Sing a song of freedom and of love. We can make it fly like a dove. Sing a song of freedom and of love. Together we can make it, yeah. We can make it work.
Al matí, amb Raquel García.
El refugiat, com explicàvem abans, serveix per fer balanç de quantes persones que fugen de la guerra o també de situacions polítiques molt delicades del seu país acollim. Encara són molt pocs els refugiats que reben acollida al nostre país i concretament a Sabadell en relació al gran nombre de persones que esperen aquesta atenció. De fet, a la ciutat hi ha 64 places de la primera fase d'acollida, una xifra que ha crescut en un 25% respecte a l'any passat. És a dir, cada any s'acullen a la ciutat 128 persones. Però un cop ja són aquí, dins del programa d'acollida, també es troben amb dificultats. Després dels primers 6 mesos d'acollida, estan obligats a viure de forma independent, malgrat comptar amb una petita ajuda econòmica. Un fet que sovint és difícil arran dels preus del lloguer i també de la dificultat de trobar habitatge sent de fora i no tenint feina tampoc. Per facilitar aquesta segona fase d'acollida, l'associació Refugees Welcome desplega a la nostra ciutat un projecte que requereix la col·laboració dels ciutadans. Consisteix en que els sabadellencs lloguin a un preu social una habitació a un refugiat i es converteixin a la seva persona de referència. Per conèixer més detalls d'aquest programa, contactem amb la Susana Ferran, que és tècnica d'atenció social de Refugees Welcome. Susana, bon dia.
Hola, bon dia.
Arribeu a Sabadell amb aquest projecte que ja funciona d'altres ciutats. Què és el que necessiteu vosaltres d'aquí, dels sabadellencs?
Bueno, en realitat, aquesta és una iniciativa ciutadana, per tant, parteix de la ciutadania i nosaltres el que intentem és arribar a posar en contacte a persones que ja estan sensibilitzades amb la situació de les persones que estan sol·licitant asil, justament amb aquestes persones, val? Intentant, bueno, tenim diferents espais de col·laboració per poder donar sortida a aquesta necessitat de fer alguna cosa i d'actuar.
Uh-huh. I quins són els requisits que es necessiten per poder formar part d'aquesta iniciativa?
Bueno, es pot participar com a casa acollidora, que és una mica el que estaves presentant ja, que són les persones que tenen un espai suficient a casa seva i que tenen ganes de compartir aquest espai amb alguna persona que està fent aquest procés de sol·licitar asil. Aquesta seria una de les formes, i és una mica, bueno, el que anomenem nosaltres les cases, però no estarien soles en aquest procés, perquè a banda d'això també tenim la figura del vincle local, el que nosaltres anomenem vincle local, que és la figura d'una persona voluntària que fa una mena d'acompanyament per compartir espais d'oci amb les persones sol·licitants d'asil, justament per intentar contribuir a que pugui créixer la seva xarxa local.
Mm-hmm. El projecte, com dèiem, fa just un mes que s'ha implantat a la ciutat. Com l'estan rebent els sabadellencs? Ja s'estan fent els primers contactes per llogar habitacions o encara no?
Doncs anem de mica en mica perquè ens agrada. És un procés que és llarg, que és una experiència molt important per les dues parts, no? El fet de per les cases obrir la porta de casa seva i compartir amb una persona que no coneixen de res, i és la mateixa situació per la persona sol·licitant, no? Que tampoc coneix i que s'atreveix justament a fer aquest pas. Perdó. Per nosaltres, una mica és això el que et deia, és important fer-lo amb calma. Els primers passos que hem fet a Sabadell, i estem molt contents, ha estat fer una formació per persones voluntàries. Justament estàvem buscant aquesta figura del vincle local, perquè després és la figura que ajuda a fer el pont entre les cases i les persones sol·licitants d'asil. Per tant, hem pogut fer una presentació al mes de maig, han vingut com unes 5 persones i empecem una de les nostres idees començar a rodar a partir d'aquí. Uh-huh. Vale, estem una mica a l'espera de començar, de que aquestes persones que estan en primera fase comencin a sortir cap a la segona, que és el moment que Refugees Welcome intervé per justament facilitar l'accés a la vivenda.
A Sabadell ho dèiem al principi, no?, que hi ha unes 64 persones refugiades que es troben en aquesta primera fase d'acollida. A quants espereu en aquesta segona fase, que és quan vosaltres comenceu a formar part?
Bueno, nosaltres ens sumem una mica a la situació a la necessitat de recerca de feina, a tots els esforços que ja s'estan fent, tant per part de les persones refugiades que estan fent una recerca ells mateixos, com de les entitats que estan donant suport, les entitats de referència que estan donant suport a aquestes persones. Per tant, una mica la nostra manera de treballar és de manera coordinada amb les entitats. Nosaltres sí que treballem amb... No podem treballar amb tots els perfils de persones sol·licitants d'asil que existeixen. Per exemple, no treballem amb famílies perquè és molt difícil trobar una casa per compartir un pis amb una família, no? Les cases no són tan grans, i tenim ja un petit filtre i treballem de manera coordinada amb les entitats perquè en funció dels perfils que es presentin es puguin anar derivant. Per tant, no et podria dir un nombre concret, però sí que tenim una mica la perspectiva de poder treballar mà a mà amb aquestes entitats per poder donar sortida a aquesta necessitat.
I llavors, què passa amb aquestes famílies?
Doncs hi ha diferents recursos, val? Nosaltres som una entitat que està justament treballant en aquest punt, però hi ha tota una xarxa d'entitats també que estan treballant per justament intentar aconseguir aquest accés a l'habitatge, no? Que és una situació força difícil per a tothom en aquest moment. I el que fem una mica és dividir-nos els perfils. Nosaltres sí que ens interessa poder treballar amb persones a les que podem donar cobertura. Per tant, entenem que hi ha entitats que estan molt més especialitzades per treballar amb famílies, amb nuclis familiars, i ens dividim una mica la feina així entre tots.
Uh-huh. I quins són els principals problemes que trobeu amb les persones que arriben refugiades? L'accés a l'habitatge, potser l'idioma, ajudar-los a trobar una feina, l'intentar doncs, que potser doncs, no es creï una dependència, no? I que després puguin ser doncs, autònoms.
Uh-huh. Bueno, jo penso que tot plegat fa una mica és com el dibuix de la dificultat que es troben, no? De manera general, totes les situacions que estan patint aquestes persones, però sí que posaria una mica potser l'accent en el tema del lloguer, en el tema d'arribar a aconseguir una vivenda, perquè una mica la perspectiva del Refugees Welcome és que la vivenda és la nostra principal eina d'inclusió. Per tant, a partir de tenir un espai on sentir-te segur, pots començar a construir. No? Trobar-te una feina, si no tens un espai digne en el que viure, és molt més complicat. Tot i que trobes una feina, no, sense pensar en el tema de l'accés a l'habitatge, també és complicat. Però vull dir, és per això que nosaltres hem decidit actuar sobre aquest element que és l'accés a l'habitatge.
Doncs moltíssimes gràcies, Susana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I nosaltres, evidentment, també estem interessats en conèixer com és des de dins aquest programa d'acollida de Refugees Welcome, i per això tenim a l'estudi un dels acollidors, en Pau Alonso. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya un dels refugiats, en Seco. Bon dia.
Bon dia.
Contem també doncs, amb l'ajuda de la traductora Lucía Erno, que és de l'Escola d'Idiomes FIAC. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
En Seco hem de dir que va arribar de Costa d'Ivori des del mes de setembre, que viu amb una família a través d'aquest programa. I li volíem preguntar què has suposat, Seco, per tu doncs, a viure en una família d'aquí, de la nostra ciutat, tots aquests mesos. Com ha estat l'experiència?
Je te demande ce que ça représente pour toi d'avoir vécu dans une famille tous ces mois depuis que tu es arrivé.
Bon, pour vivre avec une famille, ça a été une expérience pour le bienvenido, welcome. Mm-hmm. On m'a mis en contact con la familia que estaba a San Cugat.
Ça a sigut una experiència a través de la organització Welcome, que l'han posat en contacte amb una família de San Cugat.
Uh-huh. I què ha estat el més difícil de tot aquest procés d'acollida des que va arribar del seu país fins ara?
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans tout le processus depuis que tu es parti de ton pays jusqu'à maintenant?
Bon, beaucoup la lingua espanyol m'est difficile antes, mais ahora mejor.
Abans la llengua espanyola, que li costava una mica, era molt millor.
I com és, que ens expliqui com és el seu dia a dia aquí i la relació amb aquesta família que l'està acollint.
Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ton quotidien ici et la relation que tu as avec la famille d'accueil?
Bon, tengo buena relación con la familia. Soy buena persona. Hace 6 meses estoy ahí. Aprendí muchas cosas. Hay buena relación con la familia. Hay buena relación con la familia.
A banda de la relació amb la família, no sé si també ha trobat ajuda amb altra gent d'aquí, de la comarca. No sé si, per exemple, doncs, a l'hora de practicar amb l'idioma, de potser doncs, intentar buscar una feina.
En plus de la famille, est-ce que tu as reçu de l'aide, par exemple, pour la langue, au niveau de la langue, au niveau...
Bon, au niveau de la langue, il y a mucha gente en Mayunda pour le niveau de la langue. La familia, les professeurs de classe espagnole, bienvenido, mucha persona. La familia en Mayunda, mucho la lengua catalán, parce que hablamos catalán en casa, para hacer de cosas, Mayunda, mucho por la lengua, m'alegro.
Uh-huh. I es nota, perquè havíem buscat una traductora, i sé com muy bien, en estos meses has aprendido muchísimo.
Molt bé, Xavier.
Explícanos también, te hablo en castellano porque como veo que entiendes, explícanos cómo ha sido tu experiencia de compartir el piso, o sea, qué es lo que te preocupaba cuando, bueno, llegaste aquí, qué es lo que, los miedos, ¿no?, que supongo que tenías.
Bueno, supongo, antes me preocupaba mucho porque yo soy inmigrante, para vivir como una familia no es fácil, porque... Yo mismo pensé a mi comportamiento, no tengo mucho buen comportamiento, porque para atravesar tu casa de Costa de Mafi, venir a España, ha visto mucha costa, estaba mucho nervioso. No pensé que sí puedo vivir muy bien como una familia, pero ahora mejor, porque aprendí mucha costa, me calmé, me dice seguro, tranquilamente, todo va a llegar muy bien. Cada día me sensibilizé, la gente me llama como bienvenido, me llama, me dice, cálmate, todo va a llegar muy bien.
Molt bé. I també volíem parlar amb en Pau, no?, que és, ell comparteix un pis amb Mohamed, em sembla que sí.
Mohamed, mm-hmm. Un afganès.
És un afganès. Explica'ns en el teu cas, què és el que et va decidir a convertir-te en acollidor?
Bueno, jo sempre que em fan aquesta pregunta dic que una mica vinc de la militància social, perquè jo pertanyia i pertanyo a l'Assemblea de Voluntaris per Refugiats de Sant Cugat, a una altra organització, Cugat Sud, que ha treballat des de fa temps per intentar l'acollida de refugiats al nostre país, sobretot arrel de la mal anomenada crisi siriana. Doncs vam intentar que hi hagués acollida de famílies, justament com tu demanaves abans, al nostre poble, a Sant Cugat del Vallès. Això va ser impossible i llavors ens vam trobar que l'estiu passat, sí, el 17, des del propi Ajuntament, des de Cooperació de l'Ajuntament, ens va arribar la informació de l'existència de refugiats benvinguts i de la possibilitat de llogar habitacions a persones individualment, cosa que abans semblava que no era factible.
Possible.
Llavors, en quant aquesta possibilitat se'm va plantejar, jo vaig pensar que per un tema de coherència ho havia de fer.
I com és la dinàmica? O sigui, tu et paguen un lloguer? Com funciona?
Sí, una mica complementant el que us explicava abans la Susana, de fet, les persones refugiades sol·licitants d'asil passen una primera fase amb la que estan acollides i aixoplugades per les grans organitzacions tipus Creu Roja, CEAR, etc. I després, quan inicien la segona fase, també el programa d'ajuda estatal està gestionat per una sèrie d'entitats. CEPAI, Maxem, la pròpia Creu Roja, etc. Llavors, si les persones refugiades, tant si són famílies com si són persones individuals, aconsegueixen que algú els llogui, o bé un pis per una família, o bé una habitació individual per una persona, reben un suport que és per pagar el lloguer, aquell lloguer social que deies, i a més reben una quantitat per la seva manutenció. Això dura 6 mesos i en funció de la seva evolució pot ser perllongable per 6 mesos més. Però seria el límit amb el que teòricament aquestes persones han d'aconseguir reubicar-se i reassentar-se, amb les dificultats que això comporta, entre elles, com molt bé deia el Secu, la llengua.
La llengua.
Per exemple, el Mohamed, la persona que jo acullo, que no coneixia res de castellà, doncs és una de les principals dificultats amb les que s'està trobant.
Uh-huh. Llavors entenc que, per exemple, a tu quan et paguen per tenir doncs, aquest afganista?
A mi m'estan pagant actualment 350 euros pel lloguer d'una habitació.
Uh-huh. I representa que això està durant 6 mesos i t'has de comprometre 6 mesos.
I m'haig de comprometre 6 mesos, sí.
I a partir d'aquests 6 mesos?
A partir d'aquests 6 mesos, llavors, si li renoven l'ajut Jo em plantejo lliurement si renovo el contracte o no renovo el contracte, i si no, doncs em puc plantejar renovar-lo amb altres condicions. Vull dir que és, això seria una opció personal de cada una de les famílies.
Mm-hmm. Tu quins temors tenies, si és que tenies?
Home, temors no, però jo visc sol des de fa bastant temps, i el fet de tornar a compartir, a conviure amb una persona, doncs, vulguis que no, et planteja no, no temors, però sí que alguna recança a nivell de dir no sé com funcionarà. Uh-huh. La realitat m'ha demostrat que molt bé, perquè el Muhammad és una persona excel·lent, és molt fàcil de conviure, és una persona molt afable i que no planteja pràcticament cap problema de convivència.
No sé si, Pau, has hagut de canviar algunes coses del teu dia a dia, de la teva vida, per adaptar-te al fet de compartir pis, no?, amb una persona que té una cultura i una llengua diferent.
Home, a la casa, per començar, sí que hi ha hagut de fer canvis, perquè l'habitació que li he llogat és la del meu fill, que actualment no està a casa, per tant, hi ha hagut de fer canvis físics, i després, a nivell domèstic, per així dir-ho, no, ens complementem bastant. El Muhammad diguem-ne que els canvis són els de la quotidianitat de les diferents cultures. Doncs, per exemple, a nivell de menjar, o el Muhammad és musulmà i, per tant, acaba de fer el Ramadà, i llavors ens hem anat acoplant a les diferents costums que cada un té.
Uh-huh. Llavors, per exemple, feu coses junts, suposo, no? I no sé si compartiu fins i tot, doncs, activitats. Com és la vostra relació el dia a dia a casa?
La nostra relació és fonamentalment pels vespres, tardes, vespres, perquè el Muhammad ara actualment està fent un curs intensiu de castellà, 4 hores diàries, 5 dies a la setmana, que ara acabarà un i comença un altre, i per les tardes, 3 dies, també té reforç de castellà, amb la qual cosa està bastant ocupat, i si no, doncs potser té reunions amb l'associació que li gestiona el programa d'ajut estatal, perquè s'ha de dir també que, una mica complementant també el que deia la Susana, per això el programa de Refugees Welcome és sobretot trobar vivenda i poder establir aquestes convivències, perquè les organitzacions que els hi donen, que gestionen el programa, són les que s'hi fan la cobertura a nivell d'assessorament laboral, assessorament psicològic, si és necessari, assessorament legal, etcètera, etcètera. Llavors, a vegades també tenen reunions amb aquestes organitzacions, i fonamentalment, jo sóc comercial, autònom, i viatjo i estic fora, doncs alguns dies, algunes temporades, però si no, normalment el dia a dia és sortir al dematí i coincidir al vespre. Sopem junts, hi ha vegades que sopem junts, hi ha vegades que no, que cadascú sopa per separat, però aquest és el nostre dia a dia normalment.
I què és el que més li sorprèn de la vida aquí, al nostre país?
Bé, amb ell. Home, per ell és un xoc, perquè tingués en compte que ell pràcticament no havia sortit d'allà mai. Llavors hi ha costums que li sorprenen, tot i que moltes no les explicita, però sí que li sorprenen coses relacionals, fonamentalment. Jo diria que coses culturals, però té una adaptació bastant bona.
Mm-hmm. Clar, abans ho deies, no?, que tu vivies sol, que vius sol. Com t'ha enriquit aquesta experiència a nivell personal?
Home, ja us explicava abans que una de les recances era aquesta, però aquesta recança s'ha convertit en una riquesa, si tu vols, perquè justament el que fem és hem intercanviat coneixements culinaris, diferents maneres de viure. Hem parlat de tot, parlem de tot, parlem de religió, parlem del seu país, parlem de quina és la situació a l'Afganistan, ell m'explica quina és la situació, vull dir que tenim, a aquest nivell tenim un intercanvi absolutament planer i que per mi és interessant perquè descobreixo coses que malgrat tenir aquí informacions tan adones que a vegades les informacions que ens arriben són, són normalment sesgades i són des d'un punt de vista determinat.
Mm-hmm. Seco, en el teu cas, sí, suposo que estàs molt millor, no?, compartint i vivint amb una família que no en un centre d'acollida. Suposo que ha canviat molt el teu dia a dia.
És que tu et sens mieux depuis que tu es dans cette famille qui t'a accueilli.
Això, la família... Me sentí muy feliz por la familia porque es buena familia, me ayuda mucho, me aprende muchas cosas, hace muchas cosas para mí, porque cuando llegué de África a España, cuando vine de África a España, tenía que aprender muchas cosas, tenía que subir la cultura de la gente, cómo te comportes con la gente.
C'est mieux une famille qu'un centre d'accueil, elle demandait.
Une femme,
c'est mieux une famille qu'un centre d'accueil.
Sí, sí, sí. C'est mieux qu'une famille d'accueil.
Clar, evidentment. I explica'ns si estàs buscant, si estàs buscando trabajo, ¿no? Porque supongo que ahora que ya tienes casa, el otro reto es conseguir, sí, mejorar el idioma y, sí, conseguir trabajo.
Sí. Ahora estoy haciendo una práctica a IKEA, una práctica de 4 meses, trabajo en Amazon, IKEA. Estoy a trabajo a IKEA hace unos 4 meses. A IKEA.
Mm-hmm. Molt bé, que o sigui que estàs treballant a IKEA, o sigui que aquests 4 mesos...
No sé si va a cinc, estoy haciendo práctica para ver si va a cinc. Me gustaría para trabajo siempre.
I què és el que t'agrada, aquesta feina?
Sí, mucho. Mucho me agrada trabajo ahí.
També et volia preguntar si quan vas arribar, sí, vas rebre algun tipus d'ajuda psicològica.
Est-ce que tu as reçu une aide psychologique quand tu es arrivé?
Bon, antes, mais ahora no, no tengo psicología. Antes tenía una psicología, mais ahora no, no tengo psicología. Mi psicología es yo mismo y la gente, que me ayuda, y la gente que habla conmigo, que me llama porque yo también estoy un poco desesperado porque tengo que, no sé cómo dice eso. La gente me ayuda.
Que la gente te ayuda, ¿no?
La gente te ayuda.
Te hace este acompañamiento, sí, y que al principio sí que tuviste esta ayuda psicológica.
Sí, sí.
¿Tienes contacto con tu familia también?
Ese tema yo no tengo contacto con mi familia porque no sabe cómo hacer contacto con mi familia. Porque yo, mi familia está mi madre, mi padre. Mi madre, mi padre no está. Yo no tengo familia, solo mi hermano. Pues ya está.
I explica'm si també tens relació amb altres refugiats o...
És que t'has trobat d'altres refugiats?
Bon, sí. Sí, tengo la relación con de amigos refugiados que es de vivir a Barcelona conmigo. Antes vivíamos en una casa junto para aprender de cosas, para aprender de cocina, para aprender la lengua, para aprender escribir, para aprender español. Mucha gente... Bon.
Pau, ens agradaria que ens expliquessis també doncs, la teva experiència per donar una mica doncs, de suport a altres persones, no? Per donar consells a altres persones que potser s'estiguin plantejant doncs, llogar una habitació.
Jo diria, abans era una de les coses que us volia comentar, perquè quan això, mal anomenada crisi siriana, va haver-hi molta ciutadania que va oferir les seves cases i justament fins i tot oferia les seves cases per allotjar una persona. Jo el que els diria és que és cert que després, com que el programa d'acollida s'ha gestionat com s'ha gestionat i dels 17.000 compromesos pel govern que s'acceptarien de les persones de l'acord que va fer la Unió Europea, pràcticament doncs, no han arribat ni 3.000 o escassament 3.000, doncs sembla que la cosa s'havia desinflat una mica, però jo el que voldria posar de relleu és que el problema continua. El problema el tenim constantment, el continuarem tenint. No és nou només per la crisi siriana, que també existia des de fa anys, i que llavors totes aquestes persones que havien tingut aquesta inquietud ara tenen l'oportunitat, mitjançant la col·laboració amb refugiats benvinguts, de poder oferir allò que havien volgut, que era oferir un lloc on acollir una persona refugiada. Jo penso que l'acció paga la pena des de tots els punts de vista i és una experiència absolutament positiva que jo personalment recomano.
Com dèiem, doncs, a més que la recomanes, abans també hem parlat amb el president del Consell Comarcal, que ens explicava doncs, això, no? Que les principals dificultats que es troben totes les entitats és per això, per trobar aquest habitatge, no? Fins i tot en aquesta primera fase. Un altre dels temes que volia parlar és les demandes d'asil, no? Perquè hi ha una dada que diu que es duplicaran aquest 2018 fins a les 6.000, i malgrat això, després el problema és que és molt difícil, no? Que es concedeixin i que realment doncs, aquestes persones doncs, acabin aconseguint aquest dret a l'asil.
Sí, les darreres notícies, parlo de memòria, però de totes les sol·licituds d'asil que arriben, pràcticament no arriben a un 30% les que s'acaben concedint. Amb la qual cosa, això vol dir que hi ha moltes d'aquestes persones que quan se'ls hi acaba o quan reben ja la denegació de la sol·licitud d'asil surten del programa estatal i, per tant, passen a ser migrants normals, normals, no m'agrada dir aquesta paraula, els anomenats migrants econòmics. És a dir, que són persones que llavors haurien d'intentar legalitzar la seva situació a través del que es diu l'arrelament. Demostrar que porten més de 3 anys visquent al país, que coneixen la llengua, que han tingut alguna demanda de feina, etcètera, etcètera.
De fet, el 69% de les més de 30.000 demandes de protecció internacional que van arribar al país entre el 2015 i 2016 encara estan doncs, a l'espera de rebre una resposta.
Doncs, o sigui, més o menys és el percentatge.
El 69%, que... sí, ja anaves bé. O sigui que, clar, amb el perill que això suposa, no? Com deies, perquè si no, quan passa aquest temps, doncs aquestes persones doncs, són il·legals.
I, efectivament, i per això també m'agradaria fer un comentari, perquè nosaltres estem parlant de persones refugiades i dins del programa doncs concretament ens referim a això, però a mi em fa una mica, parlo a nivell individual ara, per les darreres notícies que van apareixent a vegades a la premsa, que és fins i tot que ara es vol fer una diferenciació amb l'arribada del vaixell a València de l'Aquarius, i se'n parlava també que des de la Unió Europea volen aplicar una política justament de separació de persones refugiades i persones migrants. Jo crec que totes són el mateix, perquè les persones migrants també fugen de casa seva per altres situacions que poden ser la guerra, però que les causes de les migracions pràcticament són les mateixes.
Clar, evidentment, perquè Pau, ningú marxa de casa seva,
òbviament,
no? Per pròpia voluntat, sinó que totes aquestes persones busquen doncs, intentar millorar el seu dia a dia. Sé que tu has pedido esta demanda de asilo. ¿Cómo está tu proceso?
Sí, bueno, mi proceso ahora está un año. Me falta 6 meses para si puedo me dar mi papel de UBS. Si no puedo, estoy esperando el papel de asilo de política porque... También estoy mucho preocupado por eso, porque si no tengo papel en España no puedo hacer nada, no puedo trabajar, porque el papel que yo tengo, cuando 6 meses acaba, no puedo trabajar, porque mi papel es 6 meses. Cada universidad tengo que me levantar a las 4 de la mañana para hacer una cura grande, de 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana estoy esperando papel.
Claro, porque de momento tu situación tienes la tarjeta roja, ¿no?
Roja, sí, de momento.
¿Qué te permite esta tarjeta?
Trabajo y vivir en España. Trabajo y vivir en España. Me permite eso.
Doncs esperem, Seco, que aconsegueixis doncs, el teu permís, aquest dret a l'asil, que tens 19 anys i molta vida encara, i que esperem doncs, que vagi molt bé la teva experiència per aquí. Pau, moltíssimes gràcies a tu també per explicar com és doncs, el fet d'acollir una persona.
Gràcies a vosaltres i encoratjar la població de Sabadell que confiï i que participi en el projecte de refugiats benvinguts.
I, Luciel, moltíssimes gràcies també a l'Escola d'Idiomes FIAC per també doncs, ajudar-nos a donar suport, tot i que en Seco
sí,
és un alumne avantatjat.
Sí,
que vagi molt bé, gràcies.
Bona tarda, gràcies.